no hi ha confiança, que ara Victoria Pilsen. Ja saps que... Hi ha riures, eh? Fins i tot a la sala ara mateix. Home. Molt dur, eh? Com a resposta a aquests riures.
No, cap.
Cap, eh? No, directament, he ferrat molt bé.
El que serà trist és que, com a mi, em podrien jugar a la mateixa hora.
Hi ha malatins a Europa?
Home, dic jo que sí.
Suposo.
Vinga.
Per molts malatins que hi hagi.
Sí, pots enviar-hi un contenidor gegant ple de diners, eh?
No, que... és igual, encara que li donessis. És que són, no, no. És que són molt millor, l'Inter és molt millor que el Victoria Pilsen. I per l'Inter, quin millor malatín que passar.
I tant, tu tampoc, Marc, no
jo ja saps que sóc d'aquells que a 17 punts del primer penso que no està tancada la Lliga, si queden 15 o 20 jornades.
M'agrada molt.
Però és allò de lo possible i lo probable.
Sí.
No? És possible? Sí.
És probable?
Molt poc.
Val, fantàstic, molt bé.
Que és el que ens vindria a interessar una mica.
Sí,
sense més dilació, ara ja sí. A veure, amb tots els ingredients sobre la taula, possible 11 de mà, ja es mola les urpes, Marc Carmona, possible 11 de mà d'aquest Barça-Atlètic Club.
Ter Stegen a la porteria, fins aquí tot bé.
Sí. També t'he de dir que últimament tampoc són molt... últimament esteu bastant d'acord, eh? Esteu bastant tranquil·lats, cosa que m'agrada.
Excepte, si em deixes, de la... aquell dia que la Laia va fer una mica d'entrenador-inventor.
Una carregada de valors.
Després ja va dir que va corregir.
T'estimo molt.
Això t'anava a dir, això, ara que no està aquí. Vinga, va.
Sergi, Roberto, Koundé, Eric i Valde a la defensa, Busquets de pivot, De Jong i Gavi d'interiors, faig descansar a Pedri, no perquè em faci il·lusió, sinó perquè penso que ha de descansar en algun moment.
És un dels que té fatiga, no?
I al davant, sí, probablement. I al davant, Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati.
Vinga.
Per línies, no? Okay.
Jo el compro
íntegrament.
El compro.
Íntegrament, sí. Però...
Molt bé, Xavi, com es nota aquí que som amics.
Íntegrament.
Sí, sí, aposto molt per la meritocràcia amb Ansu.
Val.
Crec que és molt necessari tenir un lateral amb cames per parar Nico Williams. I Pedri va una mica cremat. No, cremat de cansat.
Val. Cadascú. No entraré en aquest jardí ni d'on, però és que prendrem mal.
Hem de dir el que
farem. Sempre,
que farà, el que farà, Xavi. A veure, Ferran, tu creus que jo faria aquest 11? No, aleshores hem de posar-nos en el caparró de Xavi.
Però tu ets la ràdio, nosaltres som mal...
El que posaries tu a l'esport, el que escriuries tu. Vinga.
Ter Stegen.
Sí.
Bellerín.
Val.
Faig sorollets,
no,
de fons.
No, Bellerín, jo hagués fet... Jo hagués fet... Fa unes hores hagués fet Bellerín,
sí?
Eric...
Sí? Fa unes hores és ara, també?
No,
o...
Marcos Alonso, Valde.
Carai.
I m'explico. Un dels que necessita descans per a aquesta fatiga, etcètera, etcètera, és Koundé.
Uh-huh.
El que passa que, com que li va poder donar aquell quart d'hora l'altre dia, faig Bellerín, Koundé...
Marcos Alonso?
No, Eric.
Eric?
Eric Valde.
Val, molt bé.
Jo faig Busquets, Pedri, Gavi.
Val.
Uh-huh.
Emoció.
I jo crec que a dalt repetirà. Ferran, Lewandowski i Ansu Fati.
Creus que repetirà?
Sí.
Home. Sí? Després del crèdit de Dembélé?
Tu has sentit, oi? Sí. D'acord.
Tornim Ferran, una altra vegada, No podrà jugar alguna altra cosa, no?
També ha d'enganyar una mica Ernesto Valverde, no?
Val. Marc.
Crec que darrere... té molt sentit el que ha comentat la Marta, pensant també una mica en el rival, això que, no? És un equip que, en teoria, hi ha molts minuts que ve a pressionar. Crec que és important que juguin dos centrals que surtin bé amb la pilota. Crec que Koundé i Eric és una bona parella. Crec que té molt sentit el tema de Valde pel tema de Nico Williams, també, no? Per tant, sí, jo crec que la defensa està bé.
Val.
Sí. El tema del mig del camp... entenc l'argument, però em fa dubtar molt perquè crec que per Xavi hi ha tres jugadors, quatre d'aquests que són per ell sagrats, i un d'ells és Pedri, no?
Sí, sí.
I aleshores...
Per això dubto.
És el dubte que tinc a mig camp, eh? No sé si... crec que és un partit molt important, eh? Perquè un empat és un mal resultat, havent perdut a Madrid, no? I aleshores tinc dubte, però venint d'on venim, que és d'una derrota amb la Marta, doncs pues, avui...
Val.
Avui... I a davant... Crec que no repetirà, Ferran, em sap greu.
Val. Ojo, que s'ha quedat sol Ferran que no de Correa amb Ferran
pel,
Torres.
Pel que ha dit, vull dir, si repeteix ens ha enganyat.
Però Ansu, si te'l veus, tampoc? Dembélé, Rafinha, eh?
Sí.
Carai.
Val, sí, perquè crec que Rafinha té aquest aspecte defensiu que potser amb el Bilbao, que té amb l'Atlètic, que si no tinc un amic basc que em fot unes bronques, sí, que flipes,
sí, sí,
que els laterals també tiren i tal, doncs potser pel treball defensiu, no?
pot ajudar
més, i a lo millor allò de pensar avanço quan quedin 30, 40, 35 minutets.
És el futbolista de la plantilla que més esprinta, Rafinha.
Sí?
Sí.
Jo és que ho dic bàsicament fent cas al meu 11, dic, fent cas al que ha dit
Gavi. S'està ratllant, una mica, ara, a buscar més justificació.
El que ha dit Xavi. O sigui, Xavi ha dit que faria canvis, no, bàsicament, per motius de fatiga i molèsties. Frenkie de Jong va acabar amb molèsties.
Sí, sí.
Sí, però eren insignificants.
Té molèsties.
Sabem que no era res.
Pot ser una excusa perquè no jugui i jugui Bussi. I perquè, bàsicament, per això, perquè em consta que dos dels jugadors que estan fatigats són Koundé, perquè, cony, perquè va sortir, li van donar l'alta el divendres i va jugar al Clàssic, i sí, després sí, l'altre partit.
I era molt arriscat.
Sergi Roberto també. Sí.
Crec que és bàsic, Koundé, ara mateix.
Sí, home, en les correccions, sí,
imprescindible.
És d'aquells que hauria jugat tots els partits.
Sí, sí, absolutament.
Igual que Lewandowski.
Si hagués jugat, potser, en algunes situacions, potser no estaríem on estem. En fi, demà, aquest Barça-Atlètic Club, que suposarà el retorn d'Ernesto Valverde. El Camp Nou també n'ha parlat avui Xavi, Marta.
Sí, considera que l'exentrenador del Barça ha millorat les prestacions ofensives de l'Atlètic.
Nosotros valoramos mucho, otra cosa es, bueno, el entorno, y ya no, ahí ya no entro. Pero nosotros desde dentro, el entrenador Valverde que estuvo en el Barça y el entrenador Valverde en general, a mí me parece un trozo de entrenador espectacular, espectacular. Además, sin ninguna estridencia, sin ninguna mala cara, educado, una imagen intachable, me parece un ejemplo.
I més enllà d'aquesta admiració, per tot això preveu un partit molt complicat demà.
Sí, així ho preveiem. Crec que serà un rival molt, molt difícil, molt intens, molt agressiu en la recuperació tras pèrdua, molt agressiu en la pressió alta. Valverde és un entrenador potser amb una vessant més ofensiva que Marcelino de l'any passat, i creiem que ens apretaran, que ens voldran treure la pilota al nostre camp. Partit amb molta intensitat i ens posarà les coses difícils. Jo crec que serà un partit molt diferent al que vam viure contra el Villarreal, i que la intensitat una mica marcarà el partit, no? Partit complicat demà, partit difícil.
Demà torna Ernesto Valverde. Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Bona nit.
L'entrenador de l'Atlètic Club, com arriba aquest Atlètic Club?
Doncs un Atlètic que ha perdut pistonada després d'un gran inici de Lliga. De fet, l'última victòria dels de Valverde va ser fa gairebé un mes, el passat 30 de setembre, en el duel contra l'Almeria San Mamés. Des d'aquell partit no ha pogut passar de l'empat contra Sevilla i Getafe i va caure derrotat a casa contra l'Atlètic de Madrid. Ara mateix és sisè amb 18 punts. A Ernesto Valverde no li agraden gaire les estadístiques.
Pues no tengo muchas dudas, hombre. ¿Cómo decirlo? Mira, las estadísticas son lo que son. El corte de la estadística te lo hacen siempre en función del interés que haya, ¿no? Tres partidos sin ganar, bien, venimos, también no hemos perdido fuera de casa. También me puede decir, oye, qué bien estáis que lo habéis perdido fuera de casa.
Fa bé de tornar a escoltar Valverde. Ara m'he pensat...
A mi em fa il·lusió demà tornar-li preguntant una roda de premsa.
Sí, com creieu que el rebrà al Camp Nou?
Ovació.
Sí? Jo estic d'acord, també. Sí. Sí,
tant com ovació?
Que... Jo crec que sí, tu.
Sí,
jo crec que
a més a més no es va poder acomiadar.
Per això?
No.
Perquè el van fer fora
sí.
després de la
Supercopa.
És que és un entrenador que ha vist en perspectiva la gent, jo crec, que ha valorat la seva feina. És cert que el seu equip era gris, que... no hi havia meritocràcia, és cert que li agradava Arturo Vidal i Paulinho, tot això, que es va carregar una mica de projecció de futbolistes que han acabat a la Premier jugant molt com Cucurella. En fi, hi ha foscos, no?, en la carrera de Valverde al Barça, però vist en perspectiva i tenint en compte el que ha heretat Xavi i el que ha heretat Laporta, doncs la seva tasca va guanyar dos lligues i va estar competint Champions, i ara el club n'encadenarà dues seguides caient a la fase de grups.
Jo crec que és molt bon entrenador i que la seva trajectòria al Barça va ser bona perquè va guanyar dues lligues, una copa també.
Sí. Uh-huh. Va perdre una final de copa també.
Exacte. Anava a dir això.
Posa Anfield.
Aquella temporada et ve d'un gol, o no ho sé si un gol, perquè potser el Liverpool, si hagués necessitat 6, hagués marcat 6 aquell dia, però et ve marcat per aquell partit. Estic convençut que si el Barça
guanya
o sigui, passa a, sí, no, sí. Guanya la Copa i guanya la Champions. Jo estic convençut que el Valverde feia triplete.
Era
la final contra el Tottenham.
Sí.
Al Metropolitano.
Sí.
Jo estic convençut que aquella temporada hagués fet triplete al Barça, igual que estic segur que si no fan fora Valverde al gener, aquella lliga la guanya el Barça. Va ser la del Covid i després no sabem què hagués passat.
Però va venir Setién, que tampoc la cosa va anar molt bé.
Jo crec que Valverde hagués guanyat. Bueno, de fet, nova líder.
Sí, sí. Marc.
Estàs fent una mica de ciència-ficció, Ferran, però bueno.
Entre Valverde...
Tenint en compte com estava el vestidor, no sé si s'hagués guanyat la Lliga, per això, Ferran.
Bueno, però aquell vestidor també... Bueno, va passar tot el del Covid.
Però ja abans de tot el Covid hi havia un caldo de cultiu una mica...
Bueno, però crec que aquell vestidor va anar pitjor amb
Messi i Suárez eren valverdistes.
Diguem que l'escudella feia una mica...
Va anar pitjor amb Setién que amb Valverde.
Marc.
No, jo no sé si una ovació, però jo crec que hauríem de ser generosos amb la gent que ha treballat a la casa amb honestedat, mai una mala paraula, mai una sortida de to. Jo coincideixo amb que potser des d'un punt de vista de la idea futbolística pues, era diferent, no?, de la que pot tenir ara Xavi, però crec que va ser un modèlic. Llavors jo crec que l'hem de rebre bé, jo crec que això és de generós.
I tant.
Escolta.
No, és de correspondre, sobretot, amb la seva actitud envers el club.
Exacte.
Perquè no ha fet, per exemple, Setién ha donat 400 entrevistes després.
I no va perdonar ni un euro. Exacte. Valverde va regalar, va concedir...
I ha insinuat moltes coses. No ha dit res, però ha insinuat moltes coses.
Sí, sí.
I Valverde, en canvi, ha estat molt diplomàtic.
A Valverde no l'hem sentit.
Sí, és que, de fet, jo crec que és un entrenador, i era un entrenador, una persona que genera una simpatia, no?
Sí, absolutament.
No imagino un camp insultant a Valverde.
No,
està més o menys d'acord, però està insultant a Valverde.
Què més ha dit l'entrenador, Joan?
Doncs ha parlat, precisament, de la seva etapa a Barcelona.
Soy un profesional, el Barça me contrató para dirigir el equipo y cuando estuve allí intenté hacer lo mejor que pude y traté siempre de hacer lo mejor para mi equipo, igual que lo hago en el Athletic, lo que he hecho en cualquier equipo en el que he estado.
El camp del Barça és un estadi complicat per l'Atlètic. De fet, el club dirigit pel Txingurri no guanya el Camp Nou en Lliga des del 24 de novembre de 2001. En qualsevol cas, Valverde, evidentment, que coneix bé el Barça, el valora d'aquesta manera.
Bueno, el Barça todavía no está fuera de la Champions. Todavía quedan un par de partidos, ya veremos lo que ocurre en la siguiente jornada. Y luego está rindiendo en la Liga, está rindiendo a nivel altísimo. El otro día perdió su primer partido, lo que pasa que las derrotas en el Barcelona pues siempre escuecen y siempre parecen que son de una dimensión más grande de lo que realmente son.
Convocatòria de 23 jugadors. Valverde no té cap lesionat i sancionat de cara al partit de demà. Això sí, Capa i Villalibre han quedat fora per decisió tècnica.
Recordeu l'última foto d'Alejandro Valverde?
Sí, sortint de Sant Joan d'Espí amb sí, l'escut del Barça, ha fet gelatina sobre el seu cotxe.
Alejandro Valverde, que has dit?
Ernesto Valverde.
El recordes en bicicleta, no?
Ha estat guanyant ara, ha estat retirant-se.
M'havia de passar.
No passa res.
És una fotografia, ara ho entendràs tot, Ferran Correas. És una fotografia.
De fet, tots ho hem sentit i ningú ha dit
res. Això és el fet, menys aquí.
Perquè vegis qui és el més dolent. El més dolent de la calla.
Mirades còmplices.
No,
Marc Armona
i jo.
Espera, que ballo jo, Em perdó, que ja són 13 minuts de la mitjanit i és el seu aniversari. Fa 13 minuts que no, però vaja. En qualsevol cas, a veure, és una fotografia que van fer alguns dels companys gràfics dels diferents mitjans. Un d'ells, Alejandro García, de l'agència EFE, i avui volem saber la intrahistòria amb aquest un dels seus autors. Alejandro García, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns. El gener del 2020 feies aquesta foto. Gener del 2020, ha plogut molt. Escolta'm, com recordes aquell dia? A veure.
Bueno, ese día yo recuerdo que estábamos como haciendo guardia en la ciudad deportiva y como que vino como nos dieron una información que estaba dentro, ¿no? pero que iba a salir por otra puerta diferente, que es la antigua puerta de la ciudad deportiva. Que no sé si habéis estado por ahí,
sí.
Pero tiene un escudo del Barça muy grande, ¿sabes? Y nada, estaba allí y yo vi, yo recuerdo ese día que salió, Iniesta estaba de visita y salió antes por esta puerta y vi que el escudo se reflejaba perfecto en el cristal del coche y dije, hostia, qué foto más bonita. Y nada, empezaron a llegar los compañeros de, creo que fue Reuters, y llegó otro compañero de Mundo Deportivo y me vieron ahí como en una posición, como que no es la de la puerta, y decían, coño, este tío casi ahí arriba, ¿no? Porque era justo ahí donde se reflejaba esto. Al final esta foto la hicimos todos, porque al final todos como subieron ahí arriba a decir, ¿qué coño está haciendo este tío ahí? ¿No? Sí. Y al final tuvimos la grandísima suerte de que Ernesto salió por ahí, y Ernesto era una persona que con los fotógrafos tenía una especial sensibilidad.
Claro, y ahora damos la foto a él, claro.
Claro, sí, exacto. Sí. A él le gusta mucho la fotografía, y era un entrenador que con los fotógrafos tenía mucho feeling. Y en esta foto se ve perfectamente como él nos hace un guiño, ¿no? Ahí como saliendo diciendo, hostia, cabrones, como que estáis ahí, ¿no?
Per tant, tu creus que el somriure aquell, allò, és voluntari, eh?
Ahí está, es como un reflejo de complicidad entre él y nosotros, ¿sabes? Como diciendo, hostia, está ahí.
El detall de l'escut, llavors, el tenies coll avall, el tenies clar, el vas veure i el tenies clar.
Ahí está, sí, sí, porque ya te digo, antes salió Iniesta y, hostia, lo vi perfecto. Dije, hostia, qué foto más bonita. Ojalá saliera Ernesto por aquí. ¿No?
Qué bo.
Tuvimos la gran suerte que en 20-25 minutos salió por allí.
Per tant, vas ser perfectament conscient de la foto que havies fet, ja només sortir
Valverde, eh? Sí. Me fui con una ilusión tremenda.
Clar.
Más que nada porque sabíamos por el entrenador que es y por el feeling que ya te digo que tenía con nosotros, ¿no? Ernesto, era un feeling especial con los fotógrafos.
No sé si ya heu arribat a parlar d'aquesta foto amb Ernesto.
No, porque Ernesto, claro, aquí él se marchó y como que dejó de existir, ¿no? En nuestro día a día, ¿sabes?
Sí. ¿Vas estar molta estona esperant? ¿Cuánta estona vas estar esperant?
Sí, estuvimos mucho rato, estuvimos... Piensa que yo llegué ahí sobre las 10, 11 de la mañana y al igual Ernesto salió sobre la 1 o 1 y media larga, ¿sabes? Fue el último día que se fue a despedir de la plantilla.
Sí, sí. I vosaltres, que clar, al final els fotoperiodistes expliqueu perfectament el que passa. Ja nosaltres, per exemple, ho fem amb la veu, vosaltres ho feu amb la imatge.
Sí.
Aquell somriure diu moltes coses, no? Tu que has analitzat cada gest, suposo, de moltíssimes fotos que hagis fet al llarg de la teva carrera, aquell somriure diu moltes coses, no?
Sí, però ja et dic que aquest... Este somriure, com tu li dius, era por el feeling que tenía Ernesto con el colectivo de fotógrafos, ¿no? A él le gusta mucho la fotografía y siempre nos decía, hostia, ¿qué objetivo llevas hoy? En el feeling, en la distancia corta, era muy muy guay. O sea, yo he visto muchos entrenadores del Barça pasar por el Camp Nou, ¿sabes? Sí. Y los detalles que he visto con Ernesto con el colectivo de fotógrafos siempre era muy bonito. Y ese sonriure, como tú le dices, era esto, ¿sabes?
Sí.
Era como un guiño que nos daba, ¿no?
I fins i tot, no sé si... també ho hem interpretat moltes vegades, aquesta fotografia, amb un punt de lleugeriment, no? També. No sé si diria lleugeriment, perquè entenc, era algú que acabava de ser acomiadat, però en qualsevol cas, amb tot el que havia passat, era, mira, noi, aquí us quedeu, i realment, amb el que ha vingut després, aquell somriure encara pren més valor.
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
I per la qüestió, diguem-ne, estrictament estètica, perquè, clar, nosaltres, a ull nu, diguem-ne, o els que no tenim coneixement de fotografia, clar, veiem la imatge, veiem l'escut, veiem el somriure, però què és el que més t'agrada a tu d'aquesta fotografia, Alejandro?
Hòstia, perquè és superplàstica i a més, la complicitat que hi ha, ¿no? Es una foto perfecta, ¿sabes? Esa típica foto que estás esperando a ver si sale y al final dices, seguro que no va a salir, y pum, y salió, ¿no? Y era todo perfecto, ¿no? Un color súper bonito, el gesto que nos hace él, que con la mano nos está despidiéndose de nosotros de alguna manera, ¿no?
I tant, sí, que bo. Doncs aquesta és la intrahistòria d'una fotografia que ara estem recordant i molt d'Ernesto Valverde, l'última, vaja, que es va fer amb Ernesto Valverde amb l'escut del Barça, però literalment a la cara del tècnic que demà torna al Camp Nou. Alejandro García, fotògraf de l'agència EFE. Ha estat un plaer, que vagi molt bé. Gràcies per explicar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a l'Alejandro García, que va fer la foto a Ernesto Valverde. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Hola, Alejandro, com estàs?
Si pots parlar.
Com estàs, Alejandro?
Andrapant.
Hi ha una cançó de Lady Gaga.
És que està pensant el mateix.
Que arriba l'Agut a fotre-li cullerada.
Sí, clar, home, clar.
Escolta'm una cosa.
És que, clar, és el teu que li diu bona nuta pel ballut.
No,
Alejandro. Ernesto, bueno. ¿Es Lady Gaga, Marta?
¿Qué?
Alejandro,
sí,
Lady Gaga.
Mítica. Ara que m'estàs dient que Lady Gaga...
Si en Dani la pot buscar en un moment, és una cançó infecta, horrorosa.
Dani, l'has ballat.
Després diu que no acabem a la una, i després diuen que és culpa meva.
Escolta, és dissabte.
No acaba a la una, sempre és culpa
d'algú. No, no, no.
Ale, Alejandro.
Vinga, ui. Vinga, va, sí.
Ara. Alejandro.
Gràcies, Dani.
T'estem liant el programa.
L'Inter, què ha fet l'Inter?
Alejandro. L'Inter ha guanyat Carrega 3-4. Gols, sí. Sí, no. Un partit que ha tingut alternatives per tot arreu. Realment hi ha hagut defenses millors que les de la Fiorentina i l'Inter en el partit d'avui. Hi ha hagut molt bons gols, perquè, per exemple, la rematada de Varela en el 0-1 amb l'exterior està molt bé, és un contra un, però que l'acaba molt bé el migcampista. El gol d'Icone, el segon de la Fiorentina, és una rosca que entra per l'escaire espectacular. En fi, hi ha hagut gols realment bonics, ha marcat Jovic, i a l'última jugada del partit eren 5 minuts de temps afegit, un 3-3 de l'Inter, i al final un rebot a les cames de Mkhitaryan, i gairebé involuntàriament el segon pal acaba fent el 3-4. En tot cas, s'ha de dir que l'Inter, sí, de mig del camp en endavant, ha estat un equip que ha tingut els queixals esmolats, però que al darrere ha concedit bastantes coses a la Fiorentina, d'un partit que es podria haver quedat empat perfectament i que deixa l'Inter, de moment, a 5 punts del Nàpols al capdamunt de la classificació.
El somni, a veure si es manté viu, jo crec que no, però vaja, d'alguna manera o altra ens hem d'animar una mica. A veure què passa el dimarts. Si, per cert, senten vostès, senyores i senyors, que a Miquel Agut li costa una miqueta parlar, és que encara té una pasta d'aquestes que s'ha fotut a la boca i que...
El cabell d'Àngel
queda
allà enganxat.
És el pastís del Correas, que és el seu aniversari. L'has felicitat ja?
Jo a la redacció, no com tu.
Fantàstic. Marta, et deixem
anar descansant. Que ho fas a l'antena per quedar bé davant de Catalunya.
Vinga. Bona nit. Vinga, que hem de parlar també de l'Espanyol i el Girona. Demà, de fet, se la juguen tots dos. L'Espanyol juga contra l'Elx a l'hora de dinar, Joan Camí.
Sí, sense absències destacades, més enllà de les ja conegudes, Rubén Sánchez, Pedrosa i Gori. Veurem com respon físicament l'equip després dels dos últims partits. Diego Martínez creu que l'equip ha merescut molt més en aquest tram inicial de temporada.
Y lo digo como lo siento, creo que el equipo ha merecido más puntos de los que tiene. De una forma, la digo de una forma clara y contundente. Ahora esa no es nuestra realidad. Sí que creo que el equipo necesita armonizar los mejores momentos del partido, como el día del Valladolid, con los momentos no tan buenos. Es importante que crezcamos también desde la fiabilidad defensiva, que tantas veces me habéis preguntado vosotros, ¿no? Es decir, al final, la fiabilidad defensiva es como la salud. Solo te preocupas por ella cuando no la tienes.
Molt cert.
Al davant, un Elx que és QE i que no ha guanyat cap partit aquesta temporada. Té les baixes de Johnny Álamo i Federico...
És una dada difícil, aquesta, contra l'Espanyol.
Sí, correcte. Sí.
Després tinc una altra dada que també...
No és difícil? Sí. Estàs molt de dades, avui, trobo.
Sí, mira que no m'agraden molt, però molt són interessants. El que dèiem, té les baixes de Johnny Álamo i Federico Fernández, recupera Fidel, ha encaixat 24 gols, el que més de tota la Lliga, i ha canviat l'entrenador. Ara és Jorge Almirón, que de moment ha sumat un punt dels últims 6.
Es decir, yo creo que todo el mundo sabemos que va a ser un partido dificilísimo, un partido que queremos ganar, pero también sabemos que va a ser muy difícil y muy, muy, muy exigente por la entidad del rival, que evidentemente pues va a venir con mucha necesidad.
I ens ha tornat a regalar una de les seves reflexions, en aquest cas, cal dir, molt encertada i força ajustada a la realitat.
El espíritu del Perico creo que es de rebelarse ante la adversidad, de luchar contra viento y marea en cualquier circunstancia, porque su propia razón de ser le hace estar siempre rebelándose contra cualquier adversidad, y eso es lo que nosotros pues mañana pues también podemos hacer, ¿no? Ni sobre el papel, ni en el vestuario sabemos que para ganar cada punto y cada partido, lo hemos dicho antes de empezar la liga, vamos a tener que luchar muchísimo.
I la dada, la famosa dada de Mr. Chip sobre Carlos Clerc. Carlos Clerc va igualar davant el Madrid, l'últim partit que van jugar, la pitjor dinàmica de partits consecutius sense guanyar en tota la història de la Lliga. 31 partits entre 2021 i 2022. És a dir, que si l'Elx perd demà, Carlos Clerc superarà aquest registre. Si l'Elx... no...
És que no vull riure, però és que ja ho estàs posant en safata.
Llavors, això vol dir... que són partits que ell ha jugat o són partits del seu equip?
No, partits que era jugat entre Llevant i Elx.
Els últims 31 partits que ha jugat no ha guanyat.
Fumuda també el senyor.
I demà en principi serà titular, segons apunta la premsa local que segueix a l'Elx. Per tant, veurem. En qualsevol cas, Manuel Montero serà l'encarregat de dirigir el partit amb Carlos del Cerro Grande al bar.
Badaloní, si no m'equivoco, Carlos Clerc.
Sí, és català i crec que sí que vas ben badaloní. Sí, sí.
A veure...
Sort que no té un entrenador allò que cregui en males troballes. Sí, perquè, si no, se'l carregava segur.
És possible ara que no sàpiga la dada. Eh?
Exacte. No? Ara mateix estaria ja condemnant-lo. A veure, més enllà de les dades que es prenen que no tenim males troballes, Joan, demà... Vull dir...
És que l'Espanyol és que té tants precedents amb l'àcid acetil salicílic.
Ja.
L'aspirina.
Sí.
De fet, avui li han preguntat i la sensació és que o ho sabia i no volia respondre o li ha agafat per sorpresa, perquè li han dit que precisament davant d'aquests escenaris, no, que l'equip aspirina diu que això els hi passa a tots els equips, però és cert que l'Espanyol darrerament, bé, històricament podríem dir.
Molt bé,
és un partit que l'Espanyol ha de guanyar sí o sí i jo crec que el guanyarà. Jo l'altre dia vaig estar veient, cert que era el Real Madrid i l'Elx, però és que l'Elx és molt fluix.
Sí, sí.
O sigui, l'Elx és equip de... porta 3 punts, no? Té 3 empats.
7 derrotes, 3 empats.
En 10 jornades. Allò, és, a més, és una cosa rara, no?
Aquella propietat...
La propietat de l'argentí, que sembla que porti jugadors per veure si els revaloritza i després vendre'ls. Per mi és un equip destinat a baixar, sí o sí.
Sí, però llavors s'ha de fer la feina.
Per això, que jo crec que l'Espanyol...
Per això t'estic dient que demà...
No estan bé, és bastant superior.
Correcte, però per això t'estic dient que demà és molt important guanyar. Sí o sí, és important guanyar. Marc.
No, és allò que ja fa setmanes que parlem, no?, de que hi ha bastants partits de l'Espanyol que diem, ostres, és que no pot perdre aquest. És que no pot perdre aquest, no? I a vegades la dificultat està en el paper que tu mateix et poses com a... Soc favorit, soc molt millor, és l'últim, no puc perdre. No? A vegades, diguéssim, des d'un punt de vista de la preparació del partit, és més fàcil, potser, o sigui, jugar contra un equip que està més ben classificat perquè no tens aquesta responsabilitat de que tu has de portar el pes del partit, de que si no, si a la mitja part va 0-0, ja tothom es posa nerviós, el camp ja hi ha rum-rum, no? És evident que l'Espanyol és millor que l'Elx, és evident, el moment de l'Elx és molt dolent, però crec que en la preparació mental pel partit a vegades això pesa. No? Quan estàs en una situació que no esperaves, quan dius, ostres, és que si perdo amb aquest equip... No? Entre els jugadors a vegades diuen, hòstia, no podem fotre el pena, que...
Sí, sí.
Saps? I llavors crec que mentalment són partits que t'exigeixen més que potser jugar contra un equip de mitja taula, no?
No, sobre això de Clerc, hi ha un parell de companys que m'actualitzen informació. L'MVP del Rubí, Marc Marvà, que és un expert en el futbol català.
Des d'aquí una abraçada.
Exacte.
Força, Rubí.
Des d'aquí una abraçada força, però en jugui Marc Marvà, que veurem la setmana que ve si ha canviat d'equip
per
moment amb el Rubí. Bé, en tot cas, sortit del Llafià, de la Unió Esportiva Llafià.
Va, home. Miquel, per favor.
Carlos Clerc i...
Carlos Clerc, que potser que deies el Marvà, i encara que t'ha repassat la carrera del Marvà.
Però acabo de dir que doncs ara que li de Clerc, és que clar, és que estàs pendent d'Alejandro i no d'allò.
Sí.
I el Toni Joan Martí, el company de Relevo...
També, una abraçada.
Exacte. Vinga. Diu que és de Badalona i, a més, fa la broma de dir Clerc que sí, que és de Badalona.
O sigui, molt bé, la teva intervenció és per assumir
sematismes
de companys.
Jo porto informació i després en Toni diu Clerc. A més, m'ha posat l'emoticona i tot, a la de relleu.
En tot cas, el fet de que demà no, tot el que no sigui treure un bon resultat, sense ànims tampoc de que hi hagi un daltabaix, però hosti, pot deixar l'Espanyol en una situació molt fumuda.
Crítica, evidentment el que es respira fora no és el mateix que es respira dins, estan preocupats, si l'Espanyol demà no guanya, evidentment ho estaran, però sabem com funciona Chen, sabem com funciona aquesta propietat, perquè és que realment ara mateix tot depèn de Diego Martínez. Tot gira al voltant de Diego Martínez. Tot l'equip, i això és una bona notícia, el vestidor està amb Diego Martínez. Si cau Diego Martínez, cau l'Espanyol. És una realitat. Ara també hem d'entendre com és el món del futbol, el món dels resultats. Independentment del que passi demà, no passarà res amb Diego Martínez, però sí que entres ja en un terreny, en un escenari d'aquells complicat, i que estem al mes d'octubre. Pel que sabem, s'ha especulat molt amb possibles canvis a l'alineació, invents, no hi haurà cap. Pot ser que es torni al 4-4-2, que és una estructura que li ha funcionat bastant bé l'Espanyol en aquesta temporada, i jugaran gairebé els mateixos de sempre. Veurem l'estat d'alguns futbolistes, per exemple, Òscar Gil i Sergi Gómez, que en principi haurien de ser titulars, però tenen molèsties. Si no arriben, aleshores sí que hi hauria canvis obligats, però que la gent no esperi invents demà al partit, perquè jugarà amb els que juguen gairebé sempre.
Ja seria molt injust que Diego Martínez estigués discutit.
Absolutament, absolutament.
Molt injust, sí. Perquè li han donat una plantilla netament pitjor que la de l'any passat. Li van prometre una sèrie de coses que no han arribat, i a sobre l'equip li costa. A l'equip li costa, però l'equip més o menys té clar que juga i competeix tots els partits. Mm. Han passat 10 jornades i l'Espanyol ha perdut molts punts, però en cap partit s'ha deixat anar. En cap partit.
Mm. I també alguns...
I ha competit contra el Madrid, ha competit contra el Sevilla, ha competit contra equips teòricament difícils.
I per acabar de rematar-t'ho, és que a sobre 10, com hi ha punts que se li ha escapat per errades incomprensibles de la porteria.
Sí,
això
València,
ja és per acabar de posar-te les mans al cap. Calecom, vaja, com a mínim, ha fet un pas endavant.
L'altre dia va ser el millor jugador de l'Espanyol. És a dir, has aparcat un debat. Fa 3 setmanes Cabrera no podia jugar a primera divisió. És el món del futbol. Sí, ara ningú parla de Cabrera i demà doncs, parlarem d'un altre jugador.
No, a veure, el que dèiem de Diego Martínez és el... Jo crec que és el... Jo quan van fitxar Diego Martínez estava convençut que l'Espanyol, si feia bé les coses al mercat, estaria a mitja taula cap amunt. No, no sé si lluitant per Europa o no. El problema és que... El que hem parlat moltes vegades els dissabtes, que... Jo crec que es va enredar tot amb allò
de Raúl de Tomàs.
Sí. I...
sí, però això va unir molt al vestidor, eh?
No, no, per, tot el per, que va passar. Per això sí, però parlo del mercat.
Condiciona el mercat.
La sortida de Raúl de Tomàs pues va fer que no arribessin altres jugadors, va acabar marxant ja fora de mercat. Suposo que això ho arreglaran ara el
per cert, un apunt molt ràpid. L'Espanyol segueix molt atent a la situació de César Montes, central de Monterrey, que serà internacional, anirà al Mundial amb Mèxic. El vol fitxar abans que vagi al Mundial. Monterrey, evidentment, doncs no està molt per la labor, però vaja, seria un dels perfils que té més en compte per reforçar aquesta posició de central.
Sí, sí. Això... Què diu? Que apunti també una miqueta aquí.
No, que si l'Espanyol va darrere un central, que el Miquel, que apunti el nom.
Exacte,
també,
això t'anava a dir, perquè les coses últimament van així. Val.
Podríem fer un intercanvi amb un que havien tingut ells.
Exacte.
Que
crec que no, la gent no...
No,
no,
eh?
No,
ostres,
no, no ho veu gaire. No ho
val. De fet, demà se la juga a l'Espanyol a l'hora de dinar. Ja lo de sempre, tens clar quan menges, abans, després, com era això?
Jo sempre estic 2 hores abans a l'estadi.
2 hores
sempre,
abans?
Sempre, 2 hores abans, a casa i a fora. No puc arribar més tard. Aleshores, abans de les 12, esmorzar la forquilla, no?
Com exacte, com el Correas.
Ja
callos.
Està, he solucionat. I
sí, uns callos, així, una cosa...
Exacte. No,
però hi ha camps, cobren una hora i mitja, 2
hores?
Sí, però
jo estic 2 hores abans.
O sigui, tu que neteixes al carrer, allà a la porta?
Sempre.
Molt bé.
S'ha d'anar pintant les línies, home.
Sí,
té una explicació racional, això, o no?
M'agrada arribar amb temps.
Molt bé.
Encara que sigui l'estadi a l'Espanyol. Que
però la vida ets així, també?
Sí, és puntual.
Als aeroports, a Sants Estació...
Sí, també. Sí.
Ja està, 10 del matí.
Dues hores, no.
10 del matí, cap i pota i cap a...
A veure, demà se la juga l'Espanyol, Joan Camí, que ja comença a anar cap a l'RCD Stadium, i també el Girona, que vol sortir de la zona de descens. Miquel ho aconseguirà si guanya, i ho podria aconseguir també si empata.
Sí, exacte, el Girona és 18è, tercer per la cua, a un punt del Getafe l'Espanyol, i a 2 del Celta, l'Almeria i el Sevilla. No serà fàcil aconseguir la victòria demà, per començar, perquè l'Osasuna és 7è, a 2 punts de zona europea, amb Arrasate s'estan estabilitzant en aquesta zona mitjana alta de la classificació durant les últimes temporades. En segon lloc, perquè el Girona només ha fet un punt dels últims 15. En les últimes 5 jornades, el Girona numèricament és el pitjor equip de la Lliga. I per últim, perquè no s'ha mantingut encara en 10 partits cap porteria a 0 aquesta temporada. Aviam, esportivament, torna Reinier. És una notícia important pel meu gust, i a més es mantenen les baixes de Juanpe, Ibrahima i Borja. No és una final, tot just serà l'onzena jornada, però sí que és una situació delicada. Paraula de Mitchell.
L'equip està bé, però estem preocupats per la classificació i perquè les estadístiques són bones, però els resultats no. I és la meva responsabilitat. He de millorar com a entrenador perquè aquest equip jugui igual de bé, però els resultats són millors.
Jo crec que Michel avui ha signat la millor roda de premsa en català des que és entrenador del
brutal,
Girona.
Sí, està millorant moltíssim.
Sí, sí, sí. Realment està millorant molt i avui ha estat fantàstic. Durant un quart d'hora de roda de premsa, demà espero que la banqueta també ho estigui i que l'equip se'n surti. Es repeteix la situació de la temporada passada, perquè al principi el Girona, tot i que va acabar pujant, va estar mitja dotzena de jornades entre el descens i flirtejant amb el descens, però sense sortir de baix de tot. I és un moment crític, evidentment, però Michel és optimista, entre d'altres coses, perquè diu que té un equipàs.
Més. Confio molt en la plantilla, en l'equip que tenim i en el meu treball també, perquè sé que he de fer. I els resultats arribaran, estic segur.
Un Michel que ha tornat a demanar agressivitat als jugadors, que ha dit que l'Osasuna és un equip vertical i que està fent molt bé les coses i que cal minimitzar els errors, si pot ser, evitar-los. En el primer moment crític de la temporada també, a més, ha demanat a l'afició que demà vagi en massa a Montilivi pel partit que començarà a 6:45.
Guanyent i perdent, tots som un equip i necessitem a la nostra afició. Això és la veritat i no és fàcil a cada jugador, no? Sentir-se responsable de los partits. El máximo responsable soy yo. Som un equip.
Un Michel que no vol parlar mai de noms propis, suposo que forma part també del manual de l'entrenador, sobretot si és per comentar errades gruixudes, però el gran dubte de cara a demà és saber si mantindrà els tres centrals o la línia de quatre al darrere, i també la porteria si es mantindrà Juan Carlos com a titular o si serà Gazzaniga qui debutarà amb la samarreta del Girona. Per cert, Tati Castellanos té quatre grogues, si demà en veu una no podrà jugar al Bernabéu en la següent jornada de Lliga. I al davant l'Osasuna, que va retrobar-se amb la victòria contra l'Espanyol, amb un Abde que va enlluernar l'estadi del Sadar, ahir en parlàvem al Tu Diràs, i amb el porter Aitor, que va debutar com a titular i que va ser segurament, juntament amb Abde, el jugador més destacat de l'Osasuna en el partit contra els blanquiblaus. Arrasate no ha dit quin porter jugarà, però sí que ha dit quin tipus de partit preveu demà.
Pues espero un partido de alternativas, porque es un equipo tan valiente que al final es difícil que durante el partido no tenga fases de que arrolle al rival. Es que arrolla el rival. El otro día 3-0 al descanso, 3-2, pueden empatar en la última jugada. Contra la Real tiene momentos en casa también de arrollar a la Real, de hacer tres goles, también tiene momentos de sufrir. Es difícil que el partido sea de pocas cosas, ¿no? Van a buscar cosas, el hecho de ir a buscar cosas hace que por momentos te puedan arrollar y por momentos, si tú estás bien, poder hacerles daño, ¿no? A mí me gustaría tener el control del partido, pero entiendo que va a ser casi imposible, ¿no? Viendo el rival que tenemos.
Un Osasuna que té la baixa important del central i capità David García, que està sancionat. Arbitrarà Pulido Santana, canari, al VAR Mateu Lahoz. I, per cert, deixem tancar amb un apunt de calendari, perquè el següent partit, sí, és demà, contra l'Osasuna, l'altre ja és diumenge de l'altra setmana al Camp del Madrid, o sigui que, teòricament, d'allà s'ha de tornar sense puntuar. Després, l'Atlètic Club visita Montilivi i es juga al Camp de l'Elx l'últim partit de Lliga abans del Mundial. Hi haurà també, pel Girona, Copa abans que comenci el Mundial, però això ja són figues d'un altre panell.
Important, si és important per l'Espanyol sumar per demà el Girona, doncs tres quarts del
molt,
mateix.
Molt, perquè, mira, Arrasate deia, no és un equip molt valiente, no?
Sí.
I fa un... No sé si la setmana passada us vaig dir, no sé si arribarà un punt en el que Michel haurà de canviar una mica el que està intentant implantar en l'equip, no? Perquè tots diem, el Girona és molt agradable de veure, és un...
Juga bonic.
Un equip que proposa...
Sí.
Que...
Això dèiem de Paco Gémez,
no? Ah, exacte.
Però la veritat és que fins al moment no ha trobat la tecla de l'equilibri entre les dues coses, eh? Entre jugar bé, bonic, ser propositiu i treure resultats, no? I... Sí, crec que... Jo pateixo, eh? Pateixo pel Miquel i pateixo pel Girona perquè veig que estan intentant implantar una idea que és molt atractiva, però a darrere tenen molts problemes.
Però tu creus que Michel canviarà d'idea en aquest sentit? Pot arribar a canviar d'idea?
Jo crec que l'altre dia ja ho va fer. Michel portava diverses setmanes jugant amb 5 a darrere, no? I quan el partit se li torçava, treia un defensa i feia defensa de 4. I l'altre dia va sortir de 4, que jo en la prèvia del partit que us escoltava deia, em sembla bé, perquè clar, als 15-18 minuts anàvem 2-0, no?
Sí. Clar.
I dius, ostres, doncs tampoc ha funcionat, sí, no? Sí. Aleshores, jo crec que la sangria aquesta dels gols encaixats s'ha de tallar, s'ha d'aturar d'alguna manera.
Sí,
no?
Sí. Xavi.
És l'equip més amb més gols en contra de la Lliga, el Girona, i això és perquè va fer molt bé els deures per mi en el front ofensiu i en el front de contenció l'arribada d'Oriol Romeu no n'hi ha prou amb això. No n'hi ha prou amb això. Té dos laterals que per mi són la bomba, m'encanten tots dos, en defensa de 5, que són Arnau i Miguel, però deixen molts espais al darrere, que als centrals no els hi dona. No els hi dona. El Girona ha de fer deures en aquest sentit, i per mi la porteria també és millorable. Ara bé, l'altre dia Almeria, si no arriba a ser per un inici funest i per un final funest per l'arbitratge, jo crec que hauria tret com a mínim un punt.
S'ha de canviar el porter?
No sé, estem veient molts canvis de porters
aquesta
temporada.
Sí, de fet, sí, és veritat.
No? Ara parlava d'Osasuna, l'Espanyol ha canviat...
El Rayo.
El Rayo també ha canviat. Després tornen al Sevilla, que Benú també va deixar de jugar algun partit. Estan veient molts canvis de porters. Home, jo no crec que tot sigui culpa de Juan Carlos. Més aviat crec que és culpa del central,
a Bernardo. Pobre,
Juan Carlos pot haver fet alguna errada.
Està per jugar a l'Amèrica de Cali.
Però és que li arriben...
És que és veritat.
Clar, aconsegueix molt als centrals.
Sí, és que és així. Vull dir, aquest és el problema. De quin és el problema?
Jo anava a dir, ara que comentaves això, Mister, el tema de... Clar, la idea de Mitchell és molt reconeixible... Evidentment, jo també penso que els resultats t'obliguen a canviar moltes vegades, a corregir, però això no creus que desnaturalitza l'equip i també l'entrenador? També entenc que un bon entrenador ha de saber adaptar-se a les circumstàncies i, escolta, tu tens una idea principal i veient com va, com l'exigència del joc, l'exigència de la classificació, has de canviar. Però tinc la sensació que aquest Girona, si ha de fer un canvi, no direm radical, però important, pot desnaturalitzar l'equip, no ho sé.
Ara potser aniríem a aquell debat de dir l'entrenador ha d'imposar el seu criteri futbolístic per sobre de les característiques de la plantilla? És a dir, tu pots jugar amb un 4-3-3 ultraofensiu amb qualsevol equip del món? Amb el Mallorca? Amb el...
Elx?
Jo crec que no.
I deixar molts espais i... Mm. No? Mm. Mm. Bueno, és un etern debat aquest, sí. Però tampoc sé si Mitchell també està influenciat per qui és la propietat, per dir juguem d'una determinada manera, no? Mm. Jo crec que els jugadors, al final el que volen també és mantenir-se primera, i els jugadors són els primers que pateixen la situació, saben que estan encaixant molt, per tant, si un dia es fas un canvi i guanyes el partit i no has encaixat, jo crec que potser pesa més això que no el fet de dir hem començat amb una idea però potser que la canviem perquè no ens n'estem sortint. No?
El que passa és que tu, quan has format la plantilla i també has anat a buscar els jugadors, ho has fet prioritzant un tipus de joc i està dins d'un ecosistema futbolístic, si és que se'n permet l'expressió, per poder jugar d'aquesta manera. Clar, llavors, si ho vols canviar, segurament aquests mateixos jugadors no sabran jugar gaire d'una altra manera perquè no és la seva manera de jugar. Tu els has fet jugar a tocar la pilota, a tenir mobilitat, a atacar molta gent, aquest tipus de coses. Si de sobte els fas quedar-se al darrere, se sentiran incòmodes. I jo crec que el problema és, bàsicament, com comentàvem ahir, que les posicions que menys has revisat i que s'ha mantingut com estaven des de l'ascens són la porteria i el centre de la defensa. Mm. I a partir d'aquí, la resta sí que les ha anat canviant. Però per mi, a dia d'avui, el gran problema són els centrals. Jo a Juan Carlos l'exculpo en molts casos, tot i que no crec que sigui un porter titularíssim per primera divisió, però crec que se'l pot exculpar en molts casos fins ara. Ara, en el cas dels centrals, a mi em fa l'efecte que a dia d'avui només n'hi ha un, Santi Bueno, que estigui a nivell de primera divisió.
De fet, Santi Bueno, que ahir va ser...
A la preselecció de l'Uruguai, que sí, espero que no se l'emportin. No, clar, perquè només faltaria que el que tenim sa, el que està bé, el Mundial, clar, li passés qualsevol cosa, i després haguessis d'anar amb una sabata i una espardenya.
Sí, suposo que sí.
La Copa juga sense els mundialistes.
Sí, el que passa, clar, els quatre primers no la juguen, però el Girona sí que la...
I l'Atlètic de Madrid, per exemple, que perdrà molts mundialistes i ja la juga a la Copa.
Que el sorteig és dilluns, em fa l'efecte.
Sí, de la Copa. 17 minuts Girona de la matinada. Ho hem de deixar aquí ja. Demà, sofà, dia de sofà, o d'anar al camp, o el que sigui. Aquest Espanyol, el Girona i el Barça ho viurem intensament aquí a RAC1. Gràcies, Marc Carmona. Bona nit. Gràcies, Xavi Hernández. Bona nit. I encantat que hagis acabat el dia d'aniversari amb nosaltres, Ferran. Bona nit.
Gràcies,
Miquel.
Una pasteta, Alejandro.
Vinga, tira.
Bona nit.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs. Sé quin menjar demanaràs. Sé què vols.
No, no ho saps.
Nou Alfa Romeo Tonale Híbrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Necessites ja una moto per moure't per Barcelona i no la trobes? A Motospazio tenim la moto que necessites. Tota la gamma Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi amb entrega immediata. Visita'ns a Motospazio Barcelona i si dius la paraula clàssic tindràs un descompte especial fins a final de mes. Ens trobaràs al carrer Calvet 49 i al carrer Mallorca 337.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Vinga, 13 minuts i la una de la matinada. Encara més resultats d'avui. Per exemple, el Barça femení a la Lliga Femenina de Futbol ha guanyat 0-3 al Betis i demà juga al Levante les Planes. Jugarà al camp del València a les 4 de la tarda. Buscarà encadenar el tercer partit seguit sense perdre. Avui, que s'ha celebrat el sorteig de la fase de grups del Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, la selecció espanyola jugarà davant el Japó, Costa Rica i la debutant Zàmbia. I un altre dels resultats del dia el trobem al poliesportiu en handbol, perquè el Barça ha derrotat a les semifinals de la Superglob al Mundial de Clubs. Atenció al Kielce, 28-39, d'11 gols en la reedició de la final de la Lliga de Campions. Demà juga la final contra el Magdeburg, precisament l'equip a qui va guanyar l'any passat el Barça la final de la Superglob. I tenim en línia des de demà a l'Aràbia Saudita un dels jugadors que avui ha estat destacats amb 5 gols al Barça, el Timothy Nguessan. Hola, Timothy, què tal? Bona nit.
Bien, todo bien.
I déu-n'hi-do, felicitats. Quina victòria. Era molt difícil, no?, esperar una golejada així.
Bueno, no esperamos un partido así. Ganar de 10 contra 15 es un... Bueno, estamos muy contentos. Hemos hecho un partidazo, la verdad. Ahora hay que descansar porque, bueno, hemos hecho 5 partidos en una semana, pero bien contentos y bueno, mañana a la final.
Sí, sí. Home, ja m'imagino que, clar, que no us ho esperàveu tenint en compte la superioritat. Que, un es pregunta, com s'explica, com podem explicar que el partit hagi anat per aquí?
Es que también he notado Kipse muy cansado, la verdad. Nosotros también, pero bueno, cuando jugamos mucho así, es que se ha notado sobre todo en la segunda parte. Y bueno, es lo que puedo decir, pero tampoco sé lo que ha pasado.
Mm. Us noteu cansats vosaltres també després d'aquesta tralla que porteu en els últims dies, no?
Sí. También el Goncho ha cerrado la portería, ha hecho un partidazo de verdad, increíble, y ha ayudado mucho el equipo.
I tant. De les millors primeres parts que se li recorden, no, a Gonzalo Pérez de Vargas? Una barbaritat, un 57% d'efectivitat, una autèntica barbaritat, no?
Sí. La verdad es que creo que nunca había visto una portería así. Chapo Gonchú, y bueno, ahora hay que hacer igual mañana.
Sí, sí. En el teu cas, 5 gols, tants com Richardson, 6 Sindrich, 4 Dika, també Domen Makuch. El treball ha estat col·lectiu, no? Està tothom molt endollat, Timothy.
Sí, está muy bien, porque todo el mundo está jugando, y está jugando bien, y por eso podemos seguir así, con tantos partidos, ayuda mucho, y no, así estamos disfrutando todos, jugando, i així tenim que seguir.
Teníeu molt en ment aquesta competició? És allò que, tenint en compte que l'any passat va ser l'única que no vau guanyar, us havíeu centrat molt i preparat molt per aquesta competició?
Sí, es que salimos de una semana con la serie, entonces ha sido un poco raro la llegada, todo eso, pero sí, tenemos muchas ganas de ganar este título.
Clar, el fet de tornar també de seleccions, això també ha fet que us hagueu de posar les piles molt ràpid, no?
Sí, claro, tenemos que estar listos ya, concentrados para jugar así, porque llegamos el lunes y el martes ya teníamos un partido, entonces sí, tenemos que poner las pilas y estar muy concentrados ya.
Vaig acabant. En el teu cas, escolta'm, t'estem veient molt regular físicament. Quina és la clau? Com és que veiem el Timothy Nguessan tan finet físicament?
Sí, es que también hay que descansar cuando tenemos tantos partidos, hay que descansar, hay que recuperar bien con los fisios, bueno, hay que cuidarse.
I tant. Escolta'm, i demà Magdeburg, a veure, hi ha moltes ganes de revenja, hi ha ganes de venjança després de la final de l'any passat?
Claro que es una revancha, hemos perdido el año pasado contra ellos. Y bueno, qué casualidad, otra final contra ellos, y no, muchas ganas de ganar, es una revancha, y bueno, a por ellos.
Imagino que l'aprenentatge de l'any passat serà important, no? Basar-vos també en aquest partit de l'any passat, aquest aprenentatge de ser bo.
Sí, claro, el año pasado hemos perdido, no me acuerdo de cuánto, pero hemos perdido bien, de 5 creo. Y bueno, vamos a hacer un poco de vídeo, a ver cómo lo hemos hecho la última vez y a ver lo que podemos cambiar. Y bueno, ya está. Ahora, sobre todo, a comer y a descansar.
I tant que sí. Doncs deixem que vagi a descansar el Timothy Nguessan, avui autor de 5 gols en aquest tros de victòria del Barça, d'11 gols ha guanyat en la reedició de la final de la Champions. Timothy Nguessan, molta sort demà, que vagi molt bé.
Gràcies. Hasta luego.
RAC 1. Ets de 4, de 3 o de 2 rodes. A Driving tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Driving, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Polígon Les Guixeres o a driving.com.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. GP RAC 1.
El motor, de fet, tenim en marxa ara mateix a la Q3 del Gran Premi de les Amèriques de la Fórmula 1. De moment, el millor temps marcar-lo Leclerc. També hi són en aquesta Q3 Sainz, Hamilton, Verstappen o també Fernando Alonso. En motociclisme, el Gran Premi de Malàisia, aquest cap de setmana, de fet, podem tenir campió. Els tres aspirants al títol començaran molt endarrerits en el dia en què, insistim, podem tenir campió a la categoria reina. Ricard Rovirosa, bona nit.
Bona nit, Dani. Doncs sí, Pecco Bagnaia pot ser campió demà al matí amb diverses combinacions. La més factible és que guanyi la cursa i que Fabio Quartararo quedi fora del podi. Ara bé, Bagnaia sortirà 9è, Fabio Quartararo a 12 punts arrencarà 12è, i el granollerí Aleix Espargaró, a 27 punts, sortirà des de la desena posició de la graella. Tots tres han caigut durant la classificació. De fet, el francès té una petita fractura a un dit de la mà esquerra. El mateix Quartararo li ha tret importància en declaracions a DAZN i ha lamentat no haver fet una millor classificació aprofitant que Bagnaia no ha tingut un millor dia.
Cada vez que tenemos una oportunidad no la cogemos nunca. Siempre que los demás tienen un día difícil, pues no la aprovechamos. Así que al final, Pecco tiene una fila justo delante de mí, así que será una buena referencia de frenada mañana si salimos bien. Pero al final, que tenemos solo una vuelta en el segundo run, era un error de amateurs, así que tenemos que ver lo que ha pasado.
Crític Quartararo, mentrestant Aleix Espargaró ha analitzat també a DAZN la situació dels tres candidats al títol.
Ha habido muchos errores, mucha tensión. La posición en parrilla no es súper importante para mañana. Tengo la sensación de que aunque Pecco salga retrasado, tiene bastante más ritmo, va rápido, está fuerte aquí, pero nunca sabes lo que puede pasar saliendo mitad del pelotón, así que ojalá que al menos pueda recortarles puntos.
Pole estratosfèrica del madrileny Jorge Martín, amb mig segon de marge sobre el segon classificat, l'italià Ennea Bastianini, i a més amb rècord de circuit, la qual cosa reafirma una vegada més l'absolut domini de les Ducatis durant tot el campionat. És la quinzena pole de l'escuderia italiana amb 19 curses. El cerverí Marc Márquez, tercer, completarà la primera línia de la graella i es mostrava sorprès pel seu bon resultat.
No entiendo nada porque estábamos en el sitio que preveíamos hasta el FP4. Luego, de golpe, qualifying practice y en el 1 y en el 2, he conseguido hacer una buena vuelta tanto con el segundo neumático siempre. Y esto es lo que más me ha sorprendido, ver el tiempo, ese tiempo en la qualifying practice. Pero bueno, estamos trabajando, estamos sobre todo confiando. Alberto me dijo, esto no es como empieza, sino como acaba, así que seguimos.
Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins sortirà 5è, Viñales 8è, Pol Espargaró 17è i Àlex Márquez 21è.
A la resta de les categories, a Moto2, Pol pel japonès Ai Ogura, perquè Ogura fos campió a Malàisia, hauria de guanyar, i que Augusto Fernández fos 13è o pitjor. Fernández sortirà des de la 6a posició, i a Moto3 ja tenim campió. És Denis Foggia, és Isan Guevara, l'italià Denis Foggia ha fet la pole position. Isan Guevara ja campió del món de Moto3. Repassem horaris de les curses, Ricard.
A les 6 de la matinada començarà la cursa de Moto3, a les 7:20 la de Moto2 i a les 9 del matí arrencarà la cursa de MotoGP.
Doncs això és el que tenim en motor, i també, per cert, recordem que tenim en marxa el Rally RAC Catalunya Costa Daurada. Ogier segueix manant després de la segona jornada. Ogier i Toyota segueixen dominant. Una pausa i rematem el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Dani Aguilar.
Viu la passió del clàssic. La mateixa passió que Yamaha transmet a les seves ofertes. Ara tens la Yamaha MT-09 35 kW, financiació sense interessos i assegurança a tot risc. I Yamaha Tracer 9 GT, financiació sense interessos i extensió de garantia 2 anys més. Ja disponibles a Aprimoto, BC Motos i Motos Parés.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes? A Driving tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Driving, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a